A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Estirem del fil. Alcalde, bon dia.
Bon dia.
Santa Bàrbara és la patrona de...
dels pirotècnics i de l'artilleria.
Entre altres coses. També.
I dels bombers, entre altres coses.
Sí, sí, perquè primer va la pirotècnia, després l'artilleria, i després, si s'escava, els bombers.
Per apagar el que ha fet la pirotècnia i l'artilleria.
L'any que ve, o sigui que... Es podem començar a calçar. Bé, l'obra d'estar feta. Com ahir deia Joan Rodés, l'ermita és més fàcil perquè sobre la masia pesa també una catalogació.
Bé, s'ha de veure el grau de protecció de la catalogació, tot i que no era gaire gros. I de totes maneres, insisteixo en el que comentava abans, que està molt deteriorada la masia i hi ha zones que s'hauran de fer noves.
Està per tirar-la a terra.
Sí, perquè és que...
Vaja, masia i ermita.
No es poden... No, l'ermita no, L'ermita...
Encara que no ho sembli.
Ens han dit els tècnics, encara que no ho sembli, que l'aspecte de fora sigui molt deteriorat, la intervenció que es farà serà menor.
D'acord. L'ermita que ens dèieu que, encara que algú li pugui resultar paradoxal, l'ermita manté... la seva qualitat de lloc de culte. No s'ha desacralitzat en cap moment. Allò continua sent...
No ens consta, perquè de fet, com que després de la pròpia ús de culte no n'hi ha hagut cap més posterior, doncs no ens consta. Per tant, entenem que es manté. De totes maneres, ara, al ser de propietat municipal, doncs també s'haurà de determinar quins usos tindrà.
D'acord. D'entrada sí que un dels usos es va aprovar per ple, que és que la Colla Jove de Castellers de Sitges pugui tenir allà la seva seu, en el cas de la Masia. L'Ajuntament planteja que altres entitats també puguin conviure amb la Jove de Sitges en aquest equipament?
Sí, sí, sí. De fet, la idea és que diferents entitats, tant des del punt de vista cultural com des del punt de vista social o veïnal, puguin trobar xopluc en aquesta zona, nova zona d'equipaments. Sitges està mancat d'espais per a ús d'entitats. De fet, tenim una llista molt gran d'entitats que ens demana espais per fer activitats, per fer coses. No només per fer una activitat oberta, que aleshores l'espai ha de tenir una sèrie de condicions per acollir públic, no? Des del punt de vista de la seguretat, de l'accessibilitat, sinó de vegades també per reunions per muntar activitats, per reunions dels equips de cada entitat, dels equips de les juntes directives, espais de magatzem per les entitats, per guardar el seu material, els seus arxius. Ara, de fet, venen uns mesos que haurem de fer bastanta obra pública per aconseguir, doncs, tots aquests espais. Els annexos de l'edifici del Centre Cultural Miramar, el nou cau de cultura que serà aquests baixos, aquest soterrani que hi ha a les dependències del Retiro, de la Societat del Retiro, que són municipals i que també s'adaptaran com a espai per les entitats.
Aquests soterranis que tenen, si fa no fa 20 anys...
Sí, jo diria que fa uns 20 anys.
O 95, una cosa així. No?
20 anys que els va adquirir l'Ajuntament i que mai s'hi ha fet res. I ara doncs s'està fent l'obra de rehabilitació i aviat es posarà a disposició, doncs, d'això del que dèiem, de les entitats. Allà no s'hi podrà fer una activitat estrictament de pública concurrència perquè és un soterrani, però sí que podrà ser un espai per les entitats perquè hi puguin emmagatzemar les seves coses, s'hi puguin reunir amb reunions petites els equips de cada entitat o per arxiu de les entitats, el que dèiem, no? En canvi, el Centre Cultural Miramar, els annexos, Santa Bàrbara, tot això sí que seran espais de pública concurrència.
Primera derivada, perquè hem de suposar, vaja, que no trigarà massa el pla d'equipaments.
Sí, el fet del pla d'equipaments a nivell tècnic ja s'està gairebé acabant i jo, per tant, la voluntat política que teníem era que abans de Nadal haguéssim pogut fer el procés de participació. Ens anirem a després de festes perquè ens ha agafat la campanya electoral per al mig i no ho podem fer. En període electoral hi ha determinades qüestions que no es poden fer i aquesta era una que ens generava dubtes i com que l'equip tècnic està acabant-ho, hem dit, mira, deixem-ho per més seguretat a després de Reis. Es farà la presentació, lògicament, als grups polítics municipals en primer lloc i després es faria el procés de participació. Per tant, jo entenc que al principis del 2018 tindrem el pla d'equipaments debatut, participat i, si pot ser, aprovat.
Ens tornem a imaginar la Plana, Santa Bàrbara, Bellpiner de Sud, tota aquesta zona, aquestes 80 hectàrees. Des del punt de vista del pla d'equipaments, l'Ajuntament què preveu allà?
en les pastilles, diguem, estrictament
pròpies,
municipals,
públiques,
és pràcticament la zona de Santa Bàrbara i després les finques paral·leles a la via del tren i paral·leles a l'Avinguda Sofia. Uh-huh. Fa com una L.
És a dir, la finca que seria a l'altre costat del parc de Can Robert.
Exacte, que va des del centre de disseny fins al parc de Can Robert i des de la via del tren fins dalt l'actual camp de rugby. Aquí és on hi ha la pastilla més gran i després hi ha l'aparcament de Zona Blava, tocant a la part de Can Robert on hi ha la residència Sitges,
sí,
Park, la part,
sí,
que dona al passeig Vilafranca, més aquella finca Can Nubials, l'antiga Can Nubials, que probablement s'enderrocarà perquè mm-hmm. l'estat està molt deteriorada.
I
la
encara
finca.
Hi ha gent que s'hi passeja, eh? Perquè ahir s'hi passejava, vaja, allà hi ha algú.
Per tant, les dues úniques coses que estan determinades una mica d'entrada, però que també s'ometran a debat del pla d'equipament, són dues qüestions. Una, la Biblioteca Central i Arxiu nova, que s'ha de fer a la zona del parc de Can Robert al costat de Sitges Park, diguem, de la residència.
Parèntesi, recuperant d'alguna manera aquells projectes
que
en el seu dia...
que es va fer fa uns 10 anys, deu ser,
d'acord,
més o menys.
Que va ser projecte d'un dels governs Baiget a partir d'un concurs de projectes
concurs
que es van fer.
Exacte.
Es pot recuperar aquell projecte?
Sí,
no hi hauria.
Sí. Es pot recuperar perquè és un concurs d'ies, evidentment s'hauria de tallar molt més, però és un dels projectes que es manté, jo diria, viu, viu. I l'altra, la ubicació del nou ajuntament. No entès com a edifici institucional, perquè l'edifici institucional serà la Casa de la Vila, sinó com a edifici, diguem, administratiu. Hi ha un cert consens polític de que si s'ha de fer un nou edifici on es centralitzi totes les dependències municipals amb una gestió integral, diguem, i amb una visió integral de l'administració municipal, també seria en aquesta zona, la zona de Can Nubials, diguem. Això, diguem, és les dues qüestions que estan més diríem, vives.
Més definides, potser?
Sí, i que més o menys en les converses es va parlar fa molts anys i continuen latents, continuen vives, jo diria. Ara falta per determinar tota la resta, és a dir, si Sitges necessita un altre ambulatori, on s'ubicarà? Si Sitges necessita una cinquena escola pública, on s'ubicarà? Què passarà amb el trasllat doncs, de l'escola Pia, no? Que es havia plantejat doncs, anar a la zona del Rocal, Poble Sec, i que queda aturat fins que el pla d'equipaments ho defineixi. Per exemple, una altra qüestió, la Fundació Ave Maria fa temps que també sol·licita una ampliació,
sí,
de les seves instal·lacions i, per tant, demana si l'Ajuntament tindria una finca que pugui sortir a concessió administrativa, per exemple. És un element més a tenir en compte.
O fins i tot havia plantejat en el seu dia la Fundació, si no recordo malament, aquesta futura seu del Centre de Robòtica.
Exacte, vinculat a l'Institut de Robòtica.
Vinculat a l'Institut de Robòtica.
Exacte, és un altre element. Amb el pla estratègic de l'esport que s'està també acabant d'elaborar també apuntarà necessitats esportives perquè som un municipi que hi ha una pràctica de l'esport bastant important, no només de l'esport diguem individual, sinó també de l'esport en equip i de l'esport federat, i per tant probablement necessitarem més instal·lacions esportives. Per tant, aquí també hem de definir si volem que estiguin a la zona de Pinsbens tal com preveu el pla general o en podem reubicar en algun altre espai. El trasllat del camp de rugby pot ser un exemple. És a dir, hi ha totes aquestes qüestions d'altres instal·lacions que s'han de definir, s'han d'acabar de definir. Això és el que fa el pla d'equipaments. Per tant, no hi ha una diguem, una predeterminació d'on mm-hmm. han d'anar d'entrada.
Excepte
aquestes dues que hi ha, biblioteca i ajuntament, que hi ha un cert consens preliminar, però que també pot variar, mm-hmm. si és el cas.
Però, diguem-ne, de situar-les en aquesta vorera del passeig Vilafranca,
sí,
que la cantonada, gairebé
diríem, on
hi ha el mercat dels dijous.
Exacte.
La resta està per veure.
La resta està per veure. Per exemple, una de les coses que també s'apunta en el conveni que, doncs, que el ple s'ha fet amb la Junta de Propietaris del Pla Parcial de la Plana i Santa Bàrbara és un estudi d'una possible estació d'autobusos. Jo diria que sí, ja tenim parada d'autobusos. I tenim una parada d'autobusos, dels, diguem, dels autobusos de línia, repartida entre el passeig Vilafranca, a l'entrada del parc de Can Robert,
sí,
i a l'estació, i després tenim una parada dels autobusos, diguem, de servei discrecional, doncs a la Plana és, no? Però són parades, no tenim una estació. Sitges necessita una estació. Doncs la ubicació de l'estació, que també és un equipament, també s'ha de parlar i també s'ha de posar sobre la taula, i és un dels estudis que també es faran en el conveni que tenim amb la Junta de Propietaris.
I Sitges necessitaria un veritable pàrquing, per exemple?
Aparcament?
Sí.
De fet, aparcament se'n preveu un a la zona de la Plana. El que passa que quan busquem o plantegem gestors ens diuen, home, s'han de fer números, perquè si l'aparcament de l'Avinguda Sofia no s'omple tot l'any, no sabem si potser cal un altre també de pagament, soterrat, etc, etc, a pocs metres, no? És una qüestió que també s'ha de veure a nivell d'estudi, però està clar que hi ha un dèficit d'estacionament, perquè el pla de mobilitat també ho diu,
també ho diu,
posa, no? I ho posa claríssimament de manifest.
Dèficit d'estacionament, i sobretot dèficit d'estacionament, diguem-ne, gratuït, o com a mínim de zona blava, o de preu, diguem-ne, relativament, sí, més econòmic que no pas el d'un, sí, aparcament, no?
Sí, 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 així és, així és. De fet, una de les qüestions que també el Pla de Mobilitat planteja és la reordenació de la zona blava, no? És una de les qüestions que haurem d'abordar.
No ens movem de Santa Bàrbara encara. La Junta de Compensació va presentar al·legacions, el sí, conveni signat amb l'Ajuntament?
Sí, sí, sí. De fet, ens agradaria que abans de final d'any ho poguéssim resoldre, perquè ens interessa, doncs, que puguem el més aviat possible, doncs, aprovar el conveni i diguem, i procedir, doncs, a desenvolupar-lo amb tot el seu contingut.
A nosaltres ens estranyava, i així arribàrem a preguntar amb el regidor Jordi Mas, que semblava que hi havia, vaja, que se signava un conveni, hi havia un cert acord entre Ajuntament i Junta de Compensació.
És que són qüestions més aviat tècniques.
D'acord.
Més tècniques i més de calendari, que són el que sobretot amoïna més als propietaris, no?
Quan el regidor Jordi Mas, diguem-ne, reflexionava sobre que entenia que la Junta de Compensació volia anar massa ràpid, s'equivocava o no?
Mira, de fet, ahir que vam estar, doncs, amb l'acte que convocava la Junta de Propietaris, la Junta de Compensació de la Plana i Santa Bàrbara a la mateixa ermita, vaig tenir ocasió de parlar amb molta gent. I vaig parlar amb un dels propietaris i em deia: senyor Batller, diu, aviam quan doneu llicències, eh? Quan doneu llicències, diu, perquè clar, diu, aquí els propietaris hem arriscat diners, hem posat diners per fer els carrers, per fer les avingudes, tot està fet, però clar, diu, ara necessitem que les propietats, doncs, les finques es puguin posar en marxa, es pugui construir, perquè hem de recuperar, doncs, els diners que hem hagut de posar, etc, etc, no? I clar, quan s'ha repartit tot el pla parcial, si estem en un extrem, potser trigarem molts anys a que ens arribin a puguem edificar les vivendes, no?
Somriem ara, perquè Miquel Forns hi està passant, o creu el seu dia li va passar a Jordi Baget i Pere Junyent, que venen els propietaris i diuen: escolta, pavila les llicències, que aquí hi hem posat molts diners. I
jo crec que això li passa a qualsevol alcalde, alcaldessa de qualsevol municipi, perquè lògicament, amb tota la legitimitat del món, mm-hmm, evidentment el propietari, que té uns drets legítims, doncs els vol exercir.
I a Sitges una miqueta més, perquè Sitges ja
sempre
ho saben, que és un
sempre
cas...
Sempre tot és
el d'allà. Total, que us veu escoltar aquesta cançó.
Exacte, i per tant puc entendre i puc posar amb la tessitura de dir que per als propietaris, doncs evidentment el que volen és que es posin en marxa el desenvolupament de les seves finques i sobretot de poder construir els habitatges per poder-los vendre i etc, i generar el negoci al qual és el que tenen dret. Per això hi vaig insistir molt, de que la nostra posició com a ajuntament ha estat dir: si nosaltres garantirem aquests drets, òbviament, legítims que tenen, i que a més el pla general, com va dir ahir Joan Rodés, ja fa 30 anys que ho va planificar, ja fa 30 anys que ho va començar a planificar com és avui en dia, com serà el Sitges d'avui en dia i del futur, però a la vegada ho hem de fer en paral·lel amb garantir els equipaments públics que Sitges necessitarà. I sobretot que aquest desenvolupament urbanístic es faci bé, es faci amb bon gust, es faci d'una manera es faci de qualitat. Que jo crec personalment, i crec que és una opinió compartida també per molts grups municipals, que en general la qualitat del que s'ha fet a nivell dels carrers, les avingudes, la jardineria, les voreres, els carrils bicicleta, els accessos al nou barri de la Plana i Santa Bàrbara, van en aquesta línia de qualitat.
Teniu, però, la mateixa sensació que Jordi Mas? Que la Junta de Compensació vol...
Sí, perquè a més ho manifesten, no és un tema de sensació, és un fet, vull dir, ells sempre manifesten que voldrien que s'obrís tot el pla parcial de cop i que el mercat anés marcant el ritme d'execució, no? Bé, nosaltres som l'Ajuntament, nosaltres vellem per l'interès públic, nosaltres vellem per l'interès de tots els sitgetans i les sitgetanes, i per tant som els que posem fre, no?, aquesta visió, per intentar fer-ho d'una manera al màxim equilibrada.
L'Ajuntament serà capaç de frenar-ho en la mesura del possible?
És la nostra funció. Jo, vaja, hi posarem totes les nostres capacitats, totes les nostres voluntats, tota la nostra actitud per poder-ho fer de manera equilibrada. Crec que de moment, més o menys, o amb matisos, ho estem aconseguint.
Us deixo dos aspectes per la reflexió i hem de suposar que aquesta també, venint de l'alcalde, els podrà interessar. Per una banda, notícia de Nació Sitges en què diu que Sitges és una de les poblacions catalanes on es venen més cases de luxe. Això per una banda, i per si això d'alguna manera pot marcar també el futur, sobretot d'aquesta zona de Santa Bàrbara, plantejada urbanísticament com està plantejada, i per altra banda la qüestió de la vivenda social. Parlàvem fa 4 dies amb Pau Pérez de Atxa, responsable en aquest cas de l'àmbit de vivenda social del Banc Sabadell, i ens deixava anar la reflexió en el sentit que a Sitges li interessa que l'Ajuntament mantingui sempre la propietat del que és vivenda social i que es mantingui, en la mesura del possible, la vivenda social en règim de lloguer. Que no sigui venda, perquè diguem-ne que perdrem la vivenda social que ens queda. I deixava sobre la taula la qüestió, per una banda, el lloguer social, que hauria de ser un lloguer que es mogués en l'àmbit dels 200 euros, i per un altre, el lloguer assequible, que es podria moure a la vora entre els 300 i els 600. Esteu d'acord en aquest plantejament?
El comparteixo bastant.
El compartiu bastant.
Àmpliament, jo crec. De fet, és el que crec que compartim no només el govern, sinó molts grups municipals, per una raó. Perquè l'experiència ens ha dit, o ha posat de manifest, que Sitges va fer unes promocions d'habitatge a finals dels 90, a principis del 2000, promocions municipals d'habitatge públiques, d'HPO, d'habitatge de protecció oficial, de venda, que van ser una molt bona oportunitat per a moltes famílies, per a joves de Sitges que van adquirir un pis, una vivenda, o als Molins o a Campell, de propietat, i ja està, vull dir, la tenen, aquelles famílies són propietaris, avui en dia ja estan, ja ha passat els 10 anys de protecció oficial i per tant poden fer amb aquesta vivenda el que creguin, continuar-hi vivint, llogar-la, vendre-la, el que vulguin. Després va venir l'opció de la Caixa.
Dels pisos de la Caixa, lloguer assequible.
De lloguer assequible de la Caixa, amb dues promocions, una a la Plana Est i una altra a Pinsbens. I a dia d'avui l'Ajuntament no té cap pis o no té cap...
patrimoni públic.
Patrimoni públic o planta, diguem, d'habitatge per poder oferir en cas de necessitats socials. Ni de lloguer ni de venda. Però els de venda perquè se'ls va vendre, lògicament, i té uns propietaris i els de lloguer perquè els gestiona la Caixa. Aquests últims dies m'han vingut a veure alguns llogaters de la Caixa que tenen algunes problemàtiques, no?, respecte a gestions, doncs, si hi ha goteres, si s'han de fer obres, i problemàtiques que tenen de relació amb l'obra social de la Caixa. No
n'han deixat gairebé, diríem, mai de tenir-ne, eh?
No.
Vaja, ho dic apel·lant una miqueta a la memòria.
Puc dir personalment perquè jo vaig ser un...
Però és que des del primer moment, i no sabem si les dues promocions han viscut els mateixos problemes, perquè ens sembla que la de Pinsbens va quedar bastant més ben resolta que la de la Plana Est, ens sembla, però des de...
Com a mínim ens sembla que hi ha menys queixes.
Ens sembla, però des del dia 1, els, diguem-ne, els estadants dels pisos de la Caixa a la Plana Est han viscut per moltes raons, des de portes de pàrquing fins a llums que no funcionaven o instal·lacions que no funcionaven prou. Això segueix així.
Sí, sí, és que a més no és una percepció. No. Això són fets constatables. El que vull dir és que, per què ho comentava això? Doncs perquè l'Ajuntament ens han vingut llogaters perquè no saben on acudir després de moltes queixes dirigides a l'obra social de la Caixa, i quan han vist que no se'ls hi feia cas o no es veien, no es veia recepció de les seves queixes per l'altra banda, acudeixen a l'Ajuntament. I l'oficina local de l'habitatge el que fa és intermediari amb la Caixa, etcètera, etcètera. No? Això, si ho gestionéssim directament l'Ajuntament, no et donaria tants mal de caps amb els llogaters, perquè la gestió seria directa amb l'Ajuntament i no haurien de fer un tercer, anar a veure i traslladar opinions, comprovar-ho, en fi, seria una gestió molt més fàcil, molt més àgil, no? Per això és importantíssim que la pròxima promoció d'habitatges que es faci públics, l'Ajuntament en continuï conservant la titularitat. Evidentment, el tema de que han de ser vivendes de lloguer és una de les opcions fortes que tenim sobre la taula. I de fet, jo espero que en el primer trimestre del 2018 ja puguem presentar el plec de clàusules de com serà, de com plantegem aquesta primera promoció. Em sembla que són de 72 habitatges a la zona, diguem, immediatament colindant a la Madriguera, habitatges que volem que tinguin no només zona residencial, sinó que també hi hagi activitat, i per tant contemplem la possibilitat que en els baixos hi pugui haver activitat des del punt de vista comercial, des del punt de vista veïnal, perquè el que no volem crear són nuclis de residència absolutament, diguem, per, com aquell que diu, perdona'm l'expressió, per anar-hi a dormir, sinó que siguin barris amb vida, que hi hagi barris amb vida de tot tipus, no? I per tant és una mica el que estem plantejant.
Sí que és cert que ara, anant cap a Santa Bàrbara, si home es passeja per la plana, vida, que allò que es diu vida, massa no n'hi ha.
Bé, actualment desenvolupada només hi ha la Plana Est i només hi ha alguns establiments o alguns comerços en l'eix del camí Capellans, que és el que preveu el Pla General. Hi ha una... Eix camí Capellans i eix Avinguda Sofia.
Hi ha una solitud veïnal allà.
Ah, sí, sí, sí. Per això volem...
Un diumenge o migdia.
Sí, per això creiem que és interessant que el nou barri, quan es vagi configurant, tingui aquesta vitalitat de barri i el que sempre havíem dit, que no sigui per tot necessari baixar al cap de la vila, sinó que els barris puguin tenir el més a prop possible els serveis mínims de la vida quotidiana, de la vida diària dels veïns i veïnes.
Creieu que el concepte urbanístic que es planteja per allà facilitarà això?
Almenys és el que nosaltres intentarem en la part que ens correspon des del punt de vista públic, en l'àmbit, per exemple, dels habitatges de protecció, no? Perquè l'altra part sí que hi ha una zona, la zona més, diguem que la cota és més alta de la muntanya,
sí,
que són casetes. I, evidentment, a les casetes no hi haurà establiments, perquè el Pla General ho va plantejar d'aquesta manera. I, per tant, aquí, la percepció, que és el que ahir en Joan Rodés també comentava, pot ser més de vinyet terramar.
Que deia, el que deia del can, el model de canes.
Exacte, el concepte que va guiar quan es va definir el Pla General. Però en la part que ens toca a nosaltres, crec que hi ha un element corrector que podem afegir com a ajuntament i que pot fer, doncs això, no? Pot donar-hi aquest punt d'activitat que creiem necessari.
Introduïm aquí encara un element que ha estat francament desestabilitzador en el mercat de lloguer, els pisos turístics.
Sí.
I aquí gairebé, perquè hem de suposar també que a l'alcalde li deuen haver arribat veus aquells que han passat per l'entorn de l'Oasis i han vist com, bé, el que era l'esquaix, o que era allò, està tot obert aquell edifici, tot el que era aquell mur, allà s'hi fan pisos turístics.
Això ha corregut un rumor arreu d'un comentari d'un operari. Per tant, allà si fa... Jo no he vist la llicència exacta, no us podria detallar exactament...
No, us ho diem perquè, veritablement, la imatge ha cridat molt l'atenció.
Allà no es farà res que no permeti la normativa.
Així.
Així de clar. I si ho estan fent, evidentment, doncs tindran la sanció o l'activitat correctora que correspongui. Això està claríssim, eh? Per tant, jo no em guiaria per comentaris, sinó que em guiaria pel que diu la llicència i pel que digui l'actuació que se'n correspongui després a nivell municipal. Però si hi ha d'haver una actuació de disciplina urbanística, s'actuarà. De totes maneres, insisteixo, vull dir, és el que es fa amb totes les, amb totes les obres que es fan a Sitges.
Està costant que l'Ajuntament ho inspeccioni tot?
Bé, és que hi ha molta activitat a Sitges, ja ho sabem, no es va aturar del tot quan s'havia aturat en molts llocs totalment.
I ara torna.
I l'administració va reduir recursos humans, capacitat financera, etcètera, etcètera, i ara s'està activant i l'Ajuntament s'ha d'activar en aquest sentit també. De fet, és una de les coses que en el pressupost que presentarem aquesta setmana, perquè la setmana que ve, si tot va bé, el dilluns dia 11 tenim el ple extraordinari per debatre i sotmetre a votació l'aprovació del pressupost 2018, permet doncs ja anar recuperant aquests espais que havíem perdut, també de places, de llocs de treball de l'Ajuntament, per intentar anar dotant l'Ajuntament de més personal per fer front a tot això.
Ara ens hi posarem, per aquells que també ho vulguin més o menys certificar, abans de el Terramar es podrà obrir aviat? Ha pogut salvar aquesta circumstància?
Sí, ara ja depèn dels propis operadors, gestors de terra, del Telmi, però vaja, ells parlaven...
Sí, des del punt de vista urbanístic està resolt.
Està resolt, i per tant entenc que vaja, ara ja depèn d'ells. De fet, s'ha verificat que no hi havia un pis de més, però que hi havia una alçada que,
superior
que feia dubtar de si complia normativa. Els tècnics ho han resolt i ja s'ha parlat i se'ls ha fet corregir el que pertocava, i per tant entenc que per aquesta banda. De totes maneres, em sembla que el tros que afectava tampoc era el que es anava a obrir ara, perquè pel que tenia entès l'hotel no obrirà al 100%, obrirà una part molt important, a no ser que ara a última hora hagin decidit que l'obriran sencer, però encara ja parlen del gener, per tant després de Reis, suposo.
Anem pel pressupost. A partir del que apunteu, hem d'entendre que, com que l'Ajuntament ja està, diguem-ne, complint amb tot allò que ha de complir, podrà contractar personal?
L'Ajuntament l'Estat, és a dir, ara complim les normes, tot el bàsic que havíem de complir, que com sabeu hi havia una cosa que és el que no complíem l'any passat i que va ser el cavall de batalla, no només de polític, sinó de la gerència municipal i de tots els departaments, que tothom es va
recordin tenir... l'acrònim PMP, o període mitjà de pagament, sí. Aquells 30 dies famosos...
Pagar les factures com a màxim a 30 dies.
D'acord, sí. I tot es va accelerar tant que al final resulta que...
Hi havia un moment que pagàvem a 12 dies. Yes. Jo crec que era el mai vist. El mai vist.
Certament.
Pagar 12 dies...
Mai vist. Això es pot dir d'aquesta manera.
Sí, però
un fet històric.
Va ser uns dies, eh?
Bé,
però ara la mitjana està en 20 i algo, em sembla.
Diguem-ne que és una mitjana més humana, aquesta dels 20
i
algo,
eh? Em sembla que molt correcte.
D'acord.
Molt correcte.
Per tant, l'Ajuntament està complint amb això, que era, sí, diguem-ne, el punt final
era
que havia de complir fonamental.
De tota l'estabilitat pressupostària, financera de l'Ajuntament. Complert això, l'Estat ens dona la possibilitat de poder contractar i ampliar personal en allò que considera l'Estat essencial. Per exemple, posaré un exemple molt pràctic.
Allò que considera l'Estat essencial no és el que l'Ajuntament va considerar en el seu dia essencial?
No.
Per ple? No, eh?
No. Està determinat per llei.
D'acord.
Per exemple, algú es preguntarà, a Sitges el turisme s'entén com una qüestió essencial? Jo crec que majoritàriament diríem que sí, perquè és el motor econòmic, perquè evidentment genera ocupació, genera riquesa, oportunitats, i l'Ajuntament fa una aposta des d'aquest punt de vista forta. Doncs no és un servei essencial per l'Estat. No ho és. Per nosaltres és cabdal, importantíssim, podríem dir essencial entre cometes, i per tant la promoció turística, i per tant aquelles vacants que tenim en aquest moment a la regidoria de turisme i que necessitem cobrir perquè hi ha hagut personal que ha marxat a treballar en una altra administració, perquè hem notat que hi ha mancances de personal tècnic per poder anar a fires, per poder anar a congressos, per poder preparar tots els calendaris d'esdeveniments que tenim durant l'any. Per l'Estat no és un servei essencial, i per tant no ens deixaria contractar personal estrictament per promoció o gestió turística.
Parèntesi de nou. Això no té res a veure amb el 155?
No,
més
no,
enllà
no.
Del 155, la normativa és aquesta, eh?
La normativa ja hi era.
D'acord.
Tanco
parèntesi.
Sí.
És una qüestió normativa. L'Estat no considera, en aquest cas, aquest àmbit com un servei essencial.
Em posaré un altre exemple.
Un altre.
Molt pràctic, també. La plantilla de la policia local de Sitges està entre 70 o 80 policies. Moltes vegades, quan hem fet reflexions serioses amb l'inspector de policia, de quina seria a nivell quantitatiu la plantilla òptima, no?, que hauríem de tenir per a les necessitats que té Sitges actualment, giraria al voltant d'un centenar. I que, per tant, inclús per poder tenir un escamot o tenir una oficina permanent al poble de Garraf o les botigues, necessitaríem com a mínim 10-12 policies més fixos tot l'any per poder complir amb els tres torns. Mm-hmm. No? Això que per nosaltres és essencial per un tema de seguretat, de prevenció, amb una situació d'alerta antiterrorista, amb una situació d'un calendari d'esdeveniments tan gran, quan Sitges, a més, la població la dupliquem o la tripliquem a l'estiu, això que per nosaltres és tan bàsic, per l'Estat, la policia local, com que no arribem, em sembla que és a 50.000 habitants, no és un servei en aquest sentit essencial, i per tant, si volem ampliar la policia, que la tenim perquè volem, ens diuen, hem de demanar l'autorització cada any al Ministeri, que cada any demanem 10 places i l'any passat ens en van donar una.
Que va haver un debat en el ple sobre aquesta qüestió, precisament.
Un tema tan important per una societat com és la seguretat i tenir el personal per poder-hi fer front i, per tant, per poder fer tots els serveis ordinaris de la policia, no el considera un servei en aquest sentit essencial perquè... per la llei de policies, nosaltres no ens tocaria obligatòriament tenir cos de policia i aquesta funció l'hauria de fer els altres cossos de policia, els altres cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra,
Policia Nacional,
Guàrdia Civil, qui fos. En el cas de Catalunya, Mossos d'Esquadra.
Sí, sí.
En canvi, altres llocs sí que els considera essencials, com és la pròpia gestió interna de l'Ajuntament. Per exemple, advocats, enginyers, tècnics especials amb les diferents àrees, amb els diferents departaments... En aquest àmbit, sí. En aquest àmbit podem ampliar.
Suposo que aquí respireu, perquè en més d'una ocasió havíem parlat de la incapacitat de la casa per poder fer front.
Clar.
Vaja, des de persones que compleixin o no compleixin amb el pla d'usos, de terrasses més grans...
Terrasses, pisos turístics, inspectors que s'han d'enviar a les obres, inspectors que s'han d'enviar, el que dèiem, no? Si compleixen els establiments la normativa de terrasses, la normativa dels pisos turístics, etc. Aquí podrem...
Hem d'entendre que, per tant,
podrem créixer.
El pressupost aposta...
Podrem créixer per aquí.
Per l'augment de plantilla, sí. Pel que fa referència a tot el que és l'organització essencial de l'Ajuntament.
Sí, Sí, sí. Però, no sé si s'ha entès, eh?
No, no. Vull dir, posat, sí, crec que, posat, que ho he estat bastant gràfic en aquest, exemples, en aquest sentit.
No? Podria posar-ne un altre, vull dir, el centre d'adults. El centre d'adults, és a dir, la formació d'adults, és un servei que no és obligatori, que el nostre municipi es va dotar d'ell doncs fa ja 30 anys, no? vam fer la celebració,
sí,
eh?
Sí.
30 anys, que està fent un servei excel·lent i de suport a moltes persones que acaben d'arribar i volen fer un aprenentatge de la seva, de la llengua, de les llengües del país, o per formació contínua, o inclús aquells nanos que han deixat els estudis obligatoris i ara doncs tenen una altra oportunitat per poder-se formar a través, per accedir als cicles formatius o a la universitat. No és un servei obligatori, no és un servei essencial, el tenim perquè volem i, per tant, hem de passar com puguem, et diuen. I si tu creus que fan falta professors i que vols ampliar la plantilla, et diuen que no.
Hi ha solucions alternatives?
Sí, les estem aplicant.
Com que esteu parlant des d'un servei que tampoc és obligatori,
sí,
doncs hi ha solucions alternatives?
Les solucions alternatives, en aquest cas, perdoneu-me que ara parli en termes pressupostaris, si no entra pel capítol 1, entrarà pel capítol 2. És a dir, si no entra pel capítol 1, que és la plantilla pròpia, del personal propi, entra per contractacions externes, que aquí sí que te les deixen fer. Per què? Perquè també, deixeu-me dir de passada, hi ha un tema ideològic aquí. És a dir, el PP, quan va imposar aquesta norma, no permet que el sector públic s'ampliï, però sí permet que el sector privat pugui ser contractat pel sector públic. I per tant hi ha una qüestió ideològica de potenciació, no?, d'impuls del sector privat i de l'activitat privada. Tanco parèntesi, ideològic.
Esclar, eh? Això no es pot fer en tots els àmbits, perquè vindria gairebé a dir, doncs no pots contractar policies, però si vols contractar seguretat privada, la pots contractar.
Pots contractar seguretat privada, però no pot fer pràcticament res a la via pública de la seguretat privada. Quina seguretat privada tenim nosaltres a Sitges? L'exemple clar. Per Carnaval, una empresa que fa de suport en el control de les rues, dels accessos de les persones a les rues i del pas de persones amunt i avall i mantenir les tanques, i això.
Però que no pot, evidentment, no pot fer exercir cap paper
de seguretat. No en pot fer cap. No pot fer cap.
O només aquells vigilants que enyora la gent del pas sota la via.
Per exemple. O un suport que ens aniria molt bé per la lluita contra la venda ambulant. Ja ho hem provat i molts municipis hem estat parlant de quina manera podríem encaixar alguna estratègia de seguretat privada, si fos el cas, dins de la llei de seguretat, de la llei de policia, que pogués fer de suport directe a la lluita contra el top manta. No hi ha alguna manera. No hi ha alguna manera d'encaixar-ho. Hi ha hagut algun municipi que ha dit que havia contratat seguretat privada per fer-ho. Concretament, un municipi molt proper. No diré el nom per no posar-lo entredit. Però
un municipi molt proper, que comença per B baixa.
Comença per B baixa.
Au, vinga. Però que, només és dilluns.
Però porto un article davant.
Ah, també.
Doncs aquest municipi va contractar seguretat privada, però la funció que feia era d'informació i d'avís, és a dir, avisava quan els manters es col·locaven a la via pública, avisava els cossos de policia
perquè no podia fer res més,
i no pot fer res més perquè encara el tenen aquest servei, per tant, que moltes vegades en aquest sentit estem limitats i la llei és molt poc flexible i a última hora els ajuntaments ens trobem lligats de peus i mans, que entre que la situació a nivell financer ha sigut complicada i que tampoc tenim massa marge, no podem donar resposta segons quines qüestions es plantegen els ciutadans, no? Però insisteixo, ara comencem a veure la llum al túnel, i comencem a anar millor.
10 minuts i seran les 12. Processos judicials, apartat on farem una mica de poti-poti de diverses coses. Us ha arribat la notificació de la Junta Electoral de Zona?
Sí, ha arribat aquest matí a l'Ajuntament un requeriment en què ens ordena retirar la pancarta dels presos polítics del balcó de l'Ajuntament perquè és període electoral.
Complireu?
Complirem. Com estan fent, jo diria, la majoria d'ajuntaments del país.
Complireu amb la sentència judicial de la bandera espanyola i etcètera, etcètera?
Aquí tenim un problema, que és que contínuament ens estiren les banderes, ens les arrenquen, i per això no n'hi ha cap. No n'hi ha cap. Perquè ara ja no era només l'espanyola, sinó que era la catalana també, era l'europea, la de Sitges és la que més van respectar. Però s'enfilaven, arrencaven, això que són antivandàlics, aquests màstils, però jo no sé si avui en dia hi ha alguna cosa que pugui arribar a ser antivandàlic 100%, 100%, perquè realment, vull dir, han sofert tant manipulació, de tot. Llavors, com que contínuament, fins i tot ens han arrencat la senyera del màstil del doctor Robert. Per tant, vam decidir, les quatre aquestes no les pengem de moment, quan passi potser la febrada ja ja ho tornem a penjar.
Ara que ho he dit d'aquesta manera, passarà la febrada.
Totes les febres passen d'una manera o altra, no? Vull dir, suposo que sí.
Sí?
Suposo que sí.
Creieu que a partir del 21 de desembre...
Ah, això jo no ho sé. Això jo no ho sé si serà immediatament després del 21 o serà el 22 o serà passat festes, això no ho sé, tot depèn, suposo, molt dels resultats i del Parlament i del Govern i de la presidència que se'n derivin, no? Ja ho veurem.
Com porteu aquesta febrada?
Jo amb normalitat, vaja, crec que és la funció que hem de fer nosaltres, vull dir, ens pertoca, evidentment tenim un posicionament ideològic, moltes vegades se m'acusa i personalment i a través de les xarxes socials de que l'alcalde hauria de ser neutral. No ens equivoquem, l'alcaldia mai és neutral, l'alcaldia. L'alcaldia ha estat votada per uns electors i l'alcaldia forma part d'una candidatura política i forma part d'un pacte polític i per tant l'alcaldia té ideari polític, té ideologia. Ara, ha d'intentar això sí, que totes les formacions o tots els idearis, totes les ideologies puguin sentir representades en el plenari, puguin tenir evidentment el seu espai d'expressió, de lliure expressió, de lliure representació, però no ens
oblidem. Una balança complexa aquesta.
Complexa, però vaja, jo crec que en aquest sentit mai serà el gust de tothom. Ho faig d'una manera o faig d'una altra, i sempre si optes per una qüestió sempre evidentment rebràs crítiques dels que pensen diferent, però vaja, forma part de la política.
Us ha arribat la notificació per declarar com a alcalde? No. O allò ha quedat?
De moment no,
sé si
no.
Dir?
De moment no. Per tant, restem a l'espera.
Perquè d'allò fa...
Era pel setembre, no? Pel setembre que van començar...
Passat 3 mesos, no?
Sí, els primers alcaldes van declarar el setembre. Per tant, finals de setembre, em sembla que va ser, tot just abans de l'1 d'octubre.
Ens sembla que l'últim procés judicial en el qual heu hagut d'anar a declarar ha estat el de la intervenció, l'antiga...
No l'últim, l'únic.
No, l'únic.
L'únic. Vaig fer una declaració per escrit en l'anterior mandat d'una qüestió, d'un tema urbanístic, que vam demanar de poder-ho fer per escrit i vaig respondre per escrit a unes qüestions que em va preguntar el jutge. I jo no recordo haver declarat en cap altre més judici, excepte el judici... Perdona, és el judici, eh? Són les prèvies.
Digue,
eh?
Les prèvies
és l'instrucció. A... L'instrucció, perquè ara el jutge, un cop hagin declarat tots els testimonis, decidirà si obre judici oral o no, o si arxiva el cas.
En refresqueu la memòria sobre...
Sobre dues qüestions que plantejava la interior interventora, que per això va posar aquesta querella, que era sobre si hi havia prevaricació en el fet d'anunciar en un ple l'obertura d'un expedient informatiu o sancionador.
Això era el ple de l'any 2015, en el qual...
16. I l'altra qüestió era per assetjament laboral. En totes les qüestions, en totes les discrepàncies,
diguem-ne, en tot aquest,
que es van generar al voltant de...
En aquest entorn tan tensionat.
De les subvencions a les entitats, a les fundacions... Aquesta és la situació. Per tant, ara és allà, és el jutge que haurà
de decidir si aquest procés continua endavant o aquest procés queda...
Exacte, queda arxivat.
Tant complex, això?
Bé... Aviam, nosaltres és que sempre hem defensat el mateix. Nosaltres, amb una gestió d'un ajuntament, es produeix discrepància. Es produeix discrepància. Però no amb l'alcaldia, entre departaments. Entre departaments es produeix discrepància, perquè de vegades la interpretació d'una norma, un advocat la fa d'una manera, un altre advocat la fa d'una altra, doncs també passa amb els diferents departaments.
En el seu dia va haver molta...
Perdó, una sí. cosa. I una discrepància no vol dir assetjament. Vol dir senzillament discrepar. Però això és el que ara doncs està a mans de la justícia.
En el
si seu és assetjament dia, o és discrepància.
En el seu dia que hi havia tanta debat entre tècnics i polítics sobre el paper d'uns i altres en tot plegat en determinades decisions, qui havia de fer cas aquí i on podia arribar el polític. Però no marxem d'una qüestió que ha sortit aquí gairebé, encara que sigui d'una forma tangencial, la qüestió de les entitats i les associacions. Si les entitats i les associacions han de retornar en algun moment l'IVA de les subvencions que se'ls hi va donar des de l'any 2013 endavant, aquí no quedarà ningú sencer, no?
Em preocupa moltíssim això. Em preocupa moltíssim. De moment no tenim cap coneixement de que hagi de ser així, perquè de fet això m'ho van preguntar...
Ho va preguntar Pol Vigó, el regidor de la CUP.
El ple, i acabàvem d'anunciar-ho aquell dia. No tenim en aquest moment coneixement de què hagi de passar. Jo només vull citar l'experiència que vam viure amb el Festival de Cinema, en què el 2014 hi va haver una reclamació de l'IVA que vam haver de fer-hi front, i l'hem arrossegat 3 anys. perquè ens va generar ens van desquadrar els números i hem estat 3 anys per tornar-los a quadrar. És a dir, em preocupa perquè si realment això acaba passant,
perquè és clar, el festival continua rebent subvenció, sí, sí. Bé, en fi, clar, rep sí, subvenció sí. Molta gent.
El festival de cinema i altres activitats i entitats públiques,
públic-privades on han subvenció pública.
Per tant, sí que, perquè realment ara que comencem a estar en una situació més còmoda, ara que comencem a anar molt més bé en el sentit de des del punt de vista financer i que per tant hi ha més possibilitats d'invertir, més possibilitats de fer coses i de respondre a les necessitats que té la gent, que és el nostre principal objectiu. Home, si vingués una situació així, ens faria patir, eh?
D'acord.
Ens faria patir.
Si ho haguéssiu de dir un titular, l'any que ve serà l'any de...
L'any de materialitzar els equipaments. És a dir, enguany ha estat l'any de planificar, enguany ha estat l'any de desbloquejar els diners per fer-ho possible, i l'any que ve serà l'any dels equipaments. Serà l'any en què veurem materialitzat el que dèiem, que el cau de cultura estarà en marxa perquè haurem pogut fer les inversions, que els pavellons tindran totes les millores que ens vam comprometre, que els aparcaments municipals estaran acondicionats, que asfaltarem per valor gairebé de 800.000 euros moltíssims carrers i avingudes de Sitges, que començarem a tirar endavant els habitatges de protecció. En fi, podria seguir, perquè realment s'ha anat acumulant tot. Hi ha una cosa que tinc un cert amor, que és que el volum és tan gran de tot el que s'ha anat acumulant per fer, que l'Ajuntament ha de tenir la capacitat de poder donar resposta a tot.
No fem apostes, perquè ara resultarà que hi haurà els diners. Vés a saber, però us preocupa que l'Ajuntament pugui fer front pugui a fer... tal quantitat de projectes oberts.
Perquè ara veig els departaments treballant amb un ritme que pel propi personal, vull dir, ho puc entendre, que ells mateixos també pateixen perquè el volum és molt gran, perquè a més, clar, vull dir, això vol dir un volum, per exemple, de licitacions públiques que sortiran perquè empreses s'hi puguin presentar per poder executar les obres, molt gran també, però això vol dir expedients, mm-hmm. No? Aquí és fonamental.
L'any que ve, que serà l'any també del concurs per l'empresa de neteja,
també,
entre altres coses. O de l'inici del projecte de la platja Sant Sebastià i de l'Espigó i tot això.
Entre altres coses, el tema de la neteja, importantíssim, perquè a més entrarà en vigor el nou contracte a meitat de l'any, o a l'estiu, o sigui, en el moment clau de la neteja d'aquest municipi.
Una vegada més.
Per tant,
Són les 12, com deia aquell, quan no hi ha una pela perquè no hi ha una pela, i quan hi ha peles, aleshores, altres problemes.
Però vull dir que tothom hi està posant molts esforços perquè es pugui fer. És a dir, em preocupa, però també veig la gent implicadíssima perquè surti endavant.
Retrobarem Miquel Forns l'any que ve. Alcalde, bon any, bones festes.
Bon Nadal a tothom.
I a tots vostès, demà a les 9.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.